Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
2:45, bon dia, amics i amigues. L'Església va realitzar l'any 2020 a Espanya més de la meitat, entre totes les seves accions, en l'àmbit social, d'ajuda d'emergència, amb noves formes d'assistir persones necessitades i, en molts casos, desesperades. Aquesta és la gran xifra, la gran dada del que ha estat la memòria presentada avui a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola. Un capítol a part mereixen les davallades importants en celebracions de sagraments, comprensibles pels 2 mesos amb les esglésies tancades, però que també han de fer reflexionar perquè, per exemple, els matrimonis van passar dels més de 36.600 de l'any 2019, abans de la pandèmia, als 12.000 d'aquest 2020. Xifra potser més baixa encara per la pandèmia, però que igualment ens destapa un descens. Tot això ho comentarem en els primers minuts del programa d'avui. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Pau Massip a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Papa ha tornat a dir no a la violència a Sri Lanka al final d'una audiència general que ha tornat a dedicar a la gent gran avui, fixant-se en la figura bíblica de Judit. I el tècnic de patrimoni de l'arquebisbat de Barcelona, Nil Ridé, va explicar ahir que han estat moltes desenes les pintades que han aparegut les darreres setmanes en diverses esglésies de l'arxidiòcesi, amb gran valor artístic i històric, i que, malauradament, es pot fer molt poc per evitar o perseguir els qui les fan. I també és notícia que el Papa assegura que els avis són els artífics de la revolució de la tendresa que allibera de la guerra. És la principal reflexió del missatge fet públic ahir a motiu de la segona Jornada Mundial dels Avis que se celebrarà el proper 24 de juliol. Aquests i altres temes fins a les 2.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquest matí la memòria de les seves activitats del 2020 arreu de l'Estat. La realitat més repetida en el document és que la tasca social s'intensifica i es multiplica amb motiu de la pandèmia. Entre les xifres més significatives destaca que durant el 2020 l'Església a Espanya va desplegar 680 noves accions motivades pel Covid-19 i van ser assistencials, sanitàries, educatives i pastorals o d'acompanyament. En total, més de 4 milions de persones van ser ateses en els centres assistencials i sanitaris de l'Església. Els sacerdots religiosos i seglars van dedicar més de 41 milions d'hores al 2020 a l'activitat pastoral. A més, es van destinar més de 52 milions d'euros a 471 projectes de construcció, conservació i rehabilitació del patrimoni. D'altra banda, l'augment de les declaracions de la renda a favor de l'Església durant el 2020 han permès que l'import recaptat per l'acció eclesial fos el segon més gran des de l'inici de l'assignació tributària, el 2007, amb una quantitat total de gairebé 298 milions d'euros. En la roda de premsa, el secretari general i portaveu de l'Episcopat, Luis Argüello, ha destacat que l'Església afronta la realitat com és, i això inclou totes les crisis derivades de la pandèmia, entre elles l'econòmica amb la important inflació.
La Iglesia vive como la ciudadanía, porque está formada por personas de todo tipo, de toda extracción, las posibilidades y las dificultades económicas en su mismo interior, pero al mismo tiempo se siente llamada a, desde la propia fragilidad o dificultad, a compartir con los que puedan necesitarlo. Entonces, seguramente valoremos un año 2021 en el que los datos puedan ser, en ese sentido, entre comillas, mejores.
L'any de la pandèmia afecta també molt la celebració de sagraments en una societat, l'espanyola, on el 67,2% de la població es considera actualment catòlica i gairebé 8 milions i mig de ciutadans van regularment a missa. El 2020 es van celebrar uns 100.000 batejos, gairebé 162.000 primeres comunions, prop de 80.000 confirmacions i 12.679 matrimonis. Un sagrament aquest, com dèiem abans, que ha davallat especialment en relació amb el 2019, en què es van casar per l'Església 36.650 parelles. Luis Argüello ha destacat que la davallada dels sagraments pot tenir a veure amb diversos factors, però sobretot és pels dos mesos de confinament total amb les esglésies tancades.
Fundamentalmente el descenso que se aprecia en el año 2020 tiene fundamentalmente que ver con la pandemia, lo cual seguramente no quiere decir que sea el único motivo, pero en el 2020 claramente la disminución. Estuvimos varios meses con los templos cerrados y además yo recuerdo que el tiempo de los templos cerrados era temporada alta de algunas de las celebraciones eclesiales. Por ejemplo, pilló la Semana Santa, pilló los meses de las celebraciones de participar en la Eucaristía por primera vez. Era temporada alta de celebraciones de matrimonio.
Per la seva banda, en la mateixa presentació de la memòria, Esther Martín, directora de l'Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal, ha recordat el gran esforç afegit que va fer l'Església el 2020 mitjançant diverses realitats.
359, para ser exactos, son asistenciales. Estamos hablando de acciones que se han dirigido a dar respuesta a las urgentes necesidades que iban surgiendo, ¿no? Sobre todo en los primeros meses de pandemia. Se crearon fondos de emergencia, fondos de solidaridad diocesanos, ayudas económicas, cesiones de espacios de la Iglesia, como parroquias, seminarios, programas especiales de ayuda, asistenciales, teléfonos permanentes de acompañamiento.
Esther Martín, a més, ha recordat que ha estat especialment significativa l'ajuda espiritual als hospitals i altres accions relacionades amb la crisi sanitària.
Se han dedicado 110 personas a esta atención espiritual en las capellanías de los hospitales, en IFEMA y en los hoteles medicalizados. Los misioneros también, no podemos olvidar estos 10.600 misioneros que están repartidos por todo el mundo, especialmente en América, y que también para ellos ha supuesto un desafío esta pandemia, ¿no? Este COVID.
I la directora de l'Oficina de Transparència de l'Episcopat, a més, ha comentat que els més de 2.000 centres concertats catòlics fan una gran aportació al sistema educatiu a Espanya.
Al migdia i al vespre, la informació arriba sense distància.
Estos centros católicos concertados suponen para el sistema educativo estatal un ahorro de 3.895 millones de euros. Son 1,5 millones de alumnos, 1.400 y pico más que el año anterior, que el curso anterior, que van y que se forman en alguno de estos 2.500 centros católicos que funcionan en España.
Per desè any consecutiu, una empresa independent ha revisat externament la memòria, comprovant l'exactitud de les dades tant de les diòcesis com de les parròquies i de la mateixa conferència episcopal. Aquesta memòria recull aquest any dades de 392 indicadors en total sobre tota l'activitat de l'Església. La informació està publicada en el portal de transferència de la Conferència Episcopal Espanyola amb informació actualitzada i amb les sèries històriques.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
6 minuts i mig i seran les dues. Canviem de qüestió. El papa ha tornat a dir aquest matí no a la violència a Sri Lanka i ha demanat que s'escolti el crit del poble en aquest país. Ha estat al final de l'audiència general quan Francesc ha dirigit un pensament als joves d'aquest país asiàtic que han fet sentir el seu crit davant dels problemes socials i econòmics que pateixen. A la plaça de Sant Pere, molt plena, en aquesta audiència general, el pontífex ha dit que cal deixar una herència de bé i no només de béns, referint-se a la gent gran a la qual ha anat novament dedicada la seva reflexió. A partir aquest cop de la figura de Judit, una heroïna bíblica que de jove s'havia guanyat l'estima de la comunitat. Així l'ha presentada el Sant Pare.
Reflexionamos sobre Judit, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judit volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia lo suyo, no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien.
El bisbe de Roma també ha dit que Judit va viure els últims anys de la seva vida de manera exemplar.
Cuando Judit le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? ¿Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos van a servir en repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección.
Finalment, el Papa ha expressat el seu desig que tothom sàpiga aprofitar el seu temps, com ens donen exemple moltes persones grans. I referint-se a la festa de la Mare de Déu de Fàtima, que serà aquest divendres com cada 13 de maig, Francesc ha confiat a la Mare de Déu el seu ardent desig de pau, ha dit. I el tècnic de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona, Nil Ridé, va explicar ahir que han estat moltes desenes les pintades que han aparegut les darreres setmanes en diverses esglésies de l'arxidiòcesi amb gran valor artístic i històric. En una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel, l'expert en aquest patrimoni ha subratllat la gran prioritat que té ara l'Arquebisbat arran de les destrosses.
Serà possible restaurar-ho, passa que sí que hi haurà alguna... El fer una pedra esculpida, al moment de sorrejar-lo i de treure-li la pintura, segurament afectarà el gravat i perdrem una mica d'això, de l'escultura.
Es referia així al conegut escut del segle XIV que hi ha a la Basílica de Santa Maria del Pi de la família Torres. Nil Ridé, a més, ha lamentat les dificultats que hi ha d'evitar aquestes pintades i ha reclamat que es busquin espais alternatius per als grafiters que volen expressar idees i pensaments a través del seu art.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Altres apunts, a 3 minuts ja de les 2, el sotsdelegat de joves del Bisbat de Terrassa i també rector de les parròquies de Montornès del Vallès, Oriol Gil, va dir ahir a Ràdio Estel que la preparació per al pelegrinatge europeu de joves de l'agost a Santiago de Compostela està sent, en el cas de la diòcesi de Terrassa, molt intensa.
La veritat és que m'entusiasma perquè és una molt bona oportunitat pels nostres joves de tenir una experiència universal d'església, una experiència molt de comunió amb molts joves, i s'està preparant doncs, ja les parròquies des del principi del curs ja anava fent sonar campanes d'aquesta sí. PEG, d'aquest pelegrinatge europeu de joves. I, però, de fet, ara hi ha uns 150 apuntats ja, que és un bon número, sí. I treballem que seran uns 200, calculem uns 200.
Oriol Gil, rector de les parròquies de Montornès del Vallès, va recordar que des de fa 5 anys es fa una gran tasca en les dues comunitats d'aquesta localitat vallesana, on també s'ha treballat molt des de l'inici de la pandèmia en el contacte virtual a través de la web i també de les xarxes socials. Recordem, a més, que el Papa assegura que els avis són els artífics de la revolució de la tendresa que allibera de la guerra. En el missatge fet públic ahir amb motiu de la segona jornada mundial dels avis, que se celebrarà el 24 de juliol, Francesc anima els creients a ser amos d'una forma de vida pacífica i atenta als febles, protegint el món, mirant l'ancianitat com un temps de pregària per convertir els cors, i invita les parròquies i comunitats a fer una obra de misericòrdia visitant les persones grans que estan soles. Fins aquí l'actualitat a prop de tu. Ara, de seguida, a l'Estel migdia amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, un apunt sobre el que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45 i a 8:00 a Camins. Fins després.
Fent camí junts. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que el sínode de la sinodalitat convida a la participació de tothom. En el reportatge de la secció En primer pla parlem, entre d'altres, amb el teòleg veneçolà Rafael Luciani, que ens comenta que per construir la sinodalitat cal la conversió personal i la transformació de les estructures.
¿Com construïm una iglesia sinodal? I eso supone no solo la conversión personal de las mentalidades, que es fundamental, sino también la conversión de las estructuras, la reforma de aquellas estructuras que necesitamos cambiar para que la participación y para que la corresponsabilidad de todos pueda ser efectiva y no solamente afectiva.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.